La taula de l'Evangeli.
Bon dia, ens plau de saludar-los novament aquí a la taula de l'Evangeli i en la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per ser de nou amb nosaltres. Avui celebrem la festa litúrgica de la Transfiguració del Senyor. Anem a escoltar les lectures de la missa i a comentar-les amb la Teresa Cabanes, catequista a la parròquia d'Andorra la Vella i presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. Bon dia, Teresa. Gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Feia dies que no hi venies, eh?
Sí, feia uns quants dies, però molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu per ser aquí. I amb mossèn Ramon Sàrries, que és rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Bon dia, mossèn Sàrries.
Hola, bon dia.
Dic el mateix, eh? Perquè em sembla que l'última vegada també vau venir els dos, sí?
Sí, però clar, que ha passat final de curs, perquè tot clar, el temps de comunions, sí, confirmacions i tot això.
I sort ara... que no esteu fent vacances ara, si no ja no us hagués trobat per aquí.
Sí. Ja ens deixem un temps quan els altres fan vacances per ser el peu del canó, si dona.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquesta festa de la Transfiguració del Senyor és de la profecia de Daniel i del capítol 7.
Tot mirant la visió vaig veure que posaven uns trons i un vell venerable s'hi assegué. El seu vestit era blanc com la neu i els seus cabells com la llana blanquejada. El tron on seia era de flames i les rodes de la seva carrossa eren de foc ardent. Davant d'ell naixia i corria un riu de foc. Els seus servidors eren 1.000 milers, els seus assistents 10.000 miríades. El tribunal s'assegué i foren oberts els llibres. Després, tot mirant aquella visió de nit, vaig veure venir enmig dels núvols del cel com un fill d'home, s'acostà al vell venerable, el presentaren davant d'ell i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge. La seva sobirania és eterna, no passarà mai, la seva reialesa no decaurà.
Visions, o versets en aquest cas, de les visions de Daniel, que mostra la successió d'un imperi rere un altre, fins l'arribada del regne de Déu, que farà desaparèixer tot poder i domini. Estem, si vols, sense reposar, contextualitzar això.
Sí.
Si et va bé, si no, doncs...
Sí, estem a aquestes visions del llibre de Daniel, quan és el moment de la deportació a Babilònia, que sembla, doncs, que... tot el fet religiós jueu doncs, ha quedat molt diluït, han perdut el país, han perdut les institucions, han perdut el temple, han perdut les autoritats, que estan tots deportats. Llavors hi ha aquest llampec d'esperança en la visió d'aquest ancià que personificaria d'alguna manera el que fa justícia als sants, als rectes de cor, i sobretot la visió d'aquest fill d'home, aquesta expressió que comença amb Daniel i que després anirem trobant en diversos llocs de la Bíblia, també en el Testament, a l'Evangeli, fill d'home, que és el Messies, que és el que realment ell és el que li és donada el poder, la glòria, la realesa. O sigui, aquest text, la finalitat d'aquest text és posar-nos al panorama el Messies, aquest fill d'home que rep de l'ancià venerable, la imatge de Déu, tot el poder, riquesa, tot el poder, glòria, realesa, tot el que ha de ser la salvació del poble, el fill d'home.
Tu què entens, mossèn Ramon, que amb els ulls d'avui, un oient que ens escolta aquesta explicació magnífica que ens acabes de fer, situant-nos en el context, quina lectura hem de fer avui dia? Cristians d'aquest segle XXI, d'aquests versets que són paraula de Déu, com sabem. Se t'acut alguna cosa així, a bote pronto, que diuen en castellà?
No, la primera cosa que se m'acut, és clar, és que dins la diversitat del nostre món, en el que veiem des d'elements polítics rellevants en tot el món, en tots els països, a elements socials o tecnològics, Cada vegada s'està prenent més importància des de la intel·ligència artificial, des dels avanços de la tecnologia, des de una miqueta els països que volen prendre protagonisme a nivell internacional. En el fons, per damunt de tot això, hi ha un fill d'home, que rep el poder, la glòria, la realesa, que és el que veritablement porta la salvació. Ell és el que porta la salvació. No ens salvarà la intel·ligència artificial, no ens salvarà la tecnologia, no ens salvaran els polítics, ens salvarà un fill d'home, un fill de Déu, que és el que porta la salvació.
I és aquí on nosaltres hem de posar la mirada, nosaltres cristians.
Aquest és el que hauríem de fixar-nos, sí?
Gràcies.
Verdaderament és un text que, doncs, esclar, sapiguent de com ve i què vol dir, ben explicat com mossèn Ramon ha fet del context, per a nosaltres això és ben bé l'anunci de que tindrem aquesta salvació i que no vindrà, com molt bé deia mossèn Ramon, per part de ningú, sinó que ens salvarà aquest fill que un dia o altre doncs s'impregnarà i farà que el món entengui una mica ben bé el que vol dir això de ser fill d'algú, perquè doncs tots més o menys tots sabem que tenim un pare i una mare i som fills, però aquest fill que és d'home potser no el tenim prou interioritzat. És un text preciós i que sempre et porta doncs a viure moltes coses, no? De que et sembla que tot serà preciós i bonic i que hem de lluitar a través de la pràctica de cada dia, d'entendre ben bé què vol dir aquest anunci tan important, no? Vull dir que, i aquí ho lliguem, i s'acostar al vell i el presentar, i, o sigui, que li donen tot perquè pugui ser rei a tot arreu, crec jo, eh?
Sí, hi ha un pensament que, no sé, intentaré explicar-lo, a veure si ho sabré fer. Aquesta expressió, fill d'home, el text te'l fica com a fill del vell venerable, per tant, fill de Déu. I quan parlem de fill d'home i ens referim a Jesucrist, pensem en el fill de Déu, Jesús, fill de Déu. Però l'expressió diu un fill d'home. Tant, fill d'una humanitat. Fill d'una humanitat. Fill d'homes i dones de tota la humanitat. Jesús és home, és fill de tota una humanitat que busca una salvació, que busca alliberar-se, que busca transformar les coses. Jesús és fill de Déu, sí, però també és fill d'aquesta humanitat en recerca, un fill d'home. Per què diu fill d'home? Podria haver dit un fill de Déu, o li he pogut dir un fill de l'ancià, podria haver dit, no, un fill d'home. Porta de relleu el fet que és home. Llavors, l'acosta a la nostra manera de ser, l'acosta a les nostres condicions humanes, però sabem que en aquest fill d'home és ell la bona notícia que ens porta la salvació. Però hi ha una humanitat darrere. Diu, per què Déu va esperar la salvació promesa a Adam i Eva i no va arribar fins a Jesucrist? Quan el temps arriba a la seva plenitud, escriviu a la carta als Hebreus, quan el temps era el bons, què ha passat? La plenitud d'una humanitat que ha fet possible ja que en neixi un fill d'aquesta humanitat que és el que porta la salvació. I aquest text és clar, amb referència al que vindrà després de l'Evangeli.
Verdaderament és molt interessant que això s'hagués escrit en el moment en què es va escriure, perquè era ben bé constatar la necessitat que hi havia d'aclarir ben bé qui era Déu i què volia per nosaltres.
Sí, sí. I el moment que es calia posar en relleu que la salvació que el poble d'Israel esperava i que no tenia, ve de Déu. No ve dels homes.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pere i del capítol primer.
Estimats, tot el que us vam fer saber del poder i de la vinguda gloriosa de Jesucrist, el nostre Senyor, no era tret de faules hàbilment teixides. Nosaltres mateixos vam contemplar amb els nostres ulls la seva grandesa quan rebé de Déu, Pare, honor i glòria, i una veu que venia de la glòria majestuosa de Déu digué: «Aquest és el meu fill, el meu estimat en qui jo m'he complegut». Aquesta veu del cel nosaltres la vam sentir quan érem amb ell a la muntanya santa. Això ens ha confirmat les paraules dels profetes i vosaltres fareu bé d'escoltar-les amb tota atenció, ja que són una llum que fa claror en un lloc fosc, mentre espereu que neixi el dia i l'estrella del matí surti a l'horitzó dels vostres cors.
Aquesta segona carta de Sant Pere està considerada com l'escrit més recent del Nou Testament. L'apòstol Pere, a punt de la mort, fa testament o discurs de comiat. En aquest context, Pere recorda un fet decisiu en la seva vida, la visió de la glòria del fill estimat de Déu. Sí, sí. Bé, teniu la paraula, tertulians.
Sí, sí, sí. No, ja és això, ja. Pere, perquè no se n'oblidin, perquè no se n'oblidin els seus seguidors, els clients, perquè vagin recordant, escollit com a text clau aquest fet, el fet de la transfiguració.
Sí, sí.
El que ells van veure i van sentir a dalt del Tabor. Aquest és el fet que els recorda. El fet d'escollir per Pere és, fonamentalment, és la veu del Pare, aquest és el meu fill, una veu del Pare, fixeu-vos, que repeteix allò que hi havia dit en el baptisme del Jordà, ja li diu, ja se sent la veu del Pare, aquest és el meu fill, però que ara la repeteix, la repeteix davant d'aquests tres escollits, només tres, que són pràcticament aquests deixebles que els trobem aquí i a Getsemaní. Aquí, quan Jesús manifesta la seva glòria, a Getsemaní els trobarem quan Jesús el trobem a la seva feblesa.
En aquí, jo penso que Sant Pere, contextualitzat en el final de la seva vida, doncs fa verdaderament aquesta afirmació que nosaltres, quan expliquem una mica aquest passatge, sobretot del baptisme de Jesús, hi posem molt d'èmfasi, perquè és verdaderament la primera vegada en què Déu manifesta la glòria de Jesús en el Jordà. I penso, jo, que la gent que ja va veure aquella visió i que se'n va convèncer, Pere fa que no se n'oblidin i que ho transmetin des d'aquesta visió, des de la manifestació, que Déu va voler ben bé aclarir que aquell era el seu fill. I això és el que més hem de creure'ns i pensar, que verdaderament Déu va posar en Jesús la missió de transmetre'ns a tots aquest poder que Déu li dona, defensa partícips de la glòria que un dia o altre segur que gaudirem. I crec que, sobretot en el dia d'avui, aquesta manifestació tan palesa de la grandesa de Jesús l'hem de posar molt, molt en relleu i viure-la. I anar-ho dient, no? A vegades ho diem poc, quan Déu manifesta la seva glòria amb Jesús. En aquí, avui, les lectures ens hi donen molt de peu.
A més, ve d'un testimoni privilegiat.
Que és el que aquest hi era. Vull dir...
Era un testimoni privilegiat.
Exacte, vull dir, és que jo penso que el fet de que ell hi fos dona tota la veracitat, perquè quan ell ja diu això, molts dels que ho senten ja no hi eren i ni ho havien vist.
Clar, i comença una generació nova darrere. Llavors, el gran argument que té Pere no és fer construccions teòriques, explicar que Jesús és el fill de Déu, explicar-li amb raonaments, que per part de Pere tampoc no era home d'aquests raonaments, també ho hem d'entendre.
Però
fa amb aquelles coses més convincents. És que Déu ho va dir, jo ho vaig sentir,
Aquest
és l'argument de Pere. Aquest és l'argument de Pere. Jo ho vaig sentir, Aquella veu jo la vaig sentir, i aquells que anaven amb mi ho van sentir, aquest és el meu fill, el meu estimat, No cal arguments, no cal posar arguments. La veu que van sentir, això és contundent, escolta'm, és la veu del Pare, està claríssim.
Bé, ja ho deia la Teresa, que potser no hi donem importància i sobretot no ho diem, no ho comuniquem, no ho sabem transmetre, no?
No, és que donem per sabut tantes coses que segur que no ho són. I doncs, com que les tens interioritzades, no hi dones el valor que tenen. Perquè com que és una cosa que ja saps que això és l'important, ho destaquem poc. I jo sempre ho dic, jo he viscut un bateig fa poc i et dones compte de la importància que aquelles paraules dites en aquell moment se fa present amb tots nosaltres dia rere dia. No? Que naixem així en la creença d'aquest Déu Salvador.
Potser la nostra societat, Teresa, ens volem autoconvèncer amb arguments o raonaments propis i, en canvi, en aquest moment, les primeres generacions cristianes, en què Pere escriu, era més convincent un testimoni. Jo ho he vist, jo ho he sentit, és així. Aquest testimoni. Les dones van veure Jesús ressuscitat, doncs és així, van veure, doncs Jesús ressuscitat. I nosaltres ens preguntem, oh, com la van veure, de quina manera, mira, com va ser.
Com era. Ah, sí, sí,
sí, sí. Ens fem tot unes càbales,
sí, sí, sí,
que en aquell moment, una paraula, un testimoni, creïble, és clar que sí. Doncs home, perquè ell ho ha dit, ja que vols ho heu dit, jo m'ho crec. Aquell passatge tan bonic de l'Evangeli, de no de tirar les xarxes a l'aigua, no havien pescat res, perquè vols ho dieu, vinga, les xarxes a l'aigua, i van pescar. Si hagués començat per dir, oh, ara no és l'hora, ja ho han fet, ara no... No, no, esclar. Nosaltres, la nostra societat, clar, som això, eh?
Sí.
Aquest argumentar-nos les coses, en canvi, potser ens falta la decisió de quan hi ha un testimoni que l'acceptem, que ens el creiem, que és una autoritat moral per a nosaltres, aquí ho tens. Nosaltres ho vam sentir. O a la muntanya, era allà, ho vam sentir. Ja està, no cal. És el testimoni de Pere, eh?
Sí, sí. Algun matís més, Déu-n'hi-do, ha quedat prou aclarit, però en tot cas, si hi ha alguna llum que dius, podríem ampliar-la i si no, doncs... Pues...
No, jo penso que queda molt. Va. És que potser també partim de la cosa de que són textos tan coneguts i que doncs els hem repetit i repetit, potser poc, però els hem repetit molt, doncs costen de vegades dir-li més, voler-li fer dir més coses que ja en diu prou-tes.
D'acord.
Sí.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara escoltem l'Evangeli, que és la darrera lectura d'aquesta festa de la transfiguració del Senyor. És de Sant Mateu i del capítol 17.
Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, i se'ls endugué a part, dalt d'una muntanya alta. Allà es transfigurà davant d'ells. El seu rostre es tornà resplendent com el sol i els seus vestits blancs com la llum. Llavors se'ls va aparèixer Moisès i Elies, que conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús, «Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré tres cabanes, una per tu, una per a Moisès i una altra per a Elies». Encara parlava quan els cobrí un núvol lluminós i una veu digué des del núvol, «Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complegut. Escolteu-lo». Els deixebles, en sentir-ho, es van prosternar amb el front a terra, plens de gran temor. Jesús s'acostà als tocà i els digué, «Aixequeu-vos, no tingueu por». Ells van alçar els ulls i no veieren ningú més que Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquesta ordre, «No digueu res a ningú d'aquesta visió fins que el fill de l'home hagi ressuscitat d'entre els morts».
Un evangeli que ens parla de la transfiguració. Déu es manifesta a través d'un núvol bo i dient que Jesús és el seu fill estimat. En són testimonis Pere, Jaume i Joan. Bé, continuem doncs amb aquesta atmosfera de sí, tan sobrenatural i mística i real, claro.
De transfiguració,
sí,
un
sí,
ambient de transfiguració.
Sí.
Bé, les lectures primera i segona porten aquest evangeli.
Sí.
No? Ja l'esperes, aquest evangeli. Després del que hem llegit
sí,
i comentat,
exacte,
ja el veus vindre. Doncs ara esperes aquest evangeli. Aquí
clar,
ho tenim, aquí ho tenim. El Tabor, Jesús mostra la seva glòria. Que ho vegin els apòstols.
Sí, sí. I ells ho viuen, ells ho creuen bé. Jo recordo que en el Tabor, jo crec que és un dels llocs que hi ha quan més o menys pots veure com és, era el món de Jesús, doncs allà te'n fas ben bé teu aquestes paraules, no?, de que torna a repetir el mateix, vull dir, torna a dir el mateix que Pere va sentir en el Jordà. Jesús, Déu, quan anuncia el seu fill, sempre diu que és el seu estimat. Per tant, vol dir que tots nosaltres som els seus estimats, perquè si tots venim d'ell i tots seguim a Jesús, Déu ens estima. I el bé que s'hi troben, a mi el que m'agrada molt d'aquest evangeli és aquesta sensació que ells manifesten de trobar-se bé, ja no volen res més. No volen res més, deuen pensar, això és el màxim. Doncs poder, això és el que ens ha d'ajudar a viure per arribar en aquest màxim, no? Per poder participar d'aquesta visió que ells tenen, perquè nosaltres ho entenguem. Segur que la intenció de Déu quan va provocar això era perquè nosaltres ens creiem i ens ho creiem bé, perquè cada vegada que ell vol que ens ho creiem, ho manifesta amb gent que ho poden testimoniar. Jesús aquí diu que no diguin res, però jo crec que era molt important que s'ho entenguessin.
Jesús aquí va pecar una mica, entre cometes, d'ingenu, o què va passar aquí? Sí, una cosa tan gran no l'anirien a dir. És que...
Havien de ser obedients, no?
Per què rius, mossèn Ramon, rius?
Sí, perquè... No, saps què ric? És que jo m'imagino l'escena, aviam. I esclar, quan hi ha la transfiguració de Jesús amb Moisès i Elies, esclar, allò havia de ser realment sensacional, esclar que sí. I llavors els apòstols, clar que diuen, escolta'm aquí, no ens moguem d'aquí, fem tres cabanes i això ja és el sum que és tu, cara, a tu, Teresa. Això és el màxim que podem esperar. És el màxim que podem esperar. Però, esclar, quan marxen Moisès i Elies i Jesús deixa d'estar transfigurat, torna a tocar de peus a terra. I diu, la visió aquesta s'ha acabat. I ara ja hem de tornar a ser. Llavors, què els diu Jesús? No ho digueu a ningú, perquè no ho entendrà ningú. Clar. No ho fareu entendre ningú, això que heu viscut vosaltres. Clar. Només aquell que hi ha estat és capaç d'entendre el que ha passat allí. Vosaltres, clar, si ho expliqueu, la gent no ho entendrà. Sí. Llavors, l'únic que els serveix, doncs, que és el testimoni de dir, després, més tard, quan parlaran de Jesús ressuscitat, sí, nosaltres ho vam veure, sí. Nosaltres hi érem, vam sentir la veu, el vam veure glorificat. Clar, no perdem el moment històric del text aquest, se situa entre dos anuncis de la passió, del primer i segon anunci de la passió. Clar, els apòstols, això que Jesús parlés de la passió i de la mort, potser es van ficar una mica nerviosos. Llavors, aviam, enteneu, almenys vosaltres enteneu, és més, ja els hi farem entendre a poc a poc, però almenys vosaltres tres, vosaltres enteneu això. El Sant Pere, se porta el Pere i Jaume, sí, Joan, sí, per poder-los fer entendre.
Però la intenció era de que ells, malgrat els diu que no ho diguin, de que ells s'ho creguessin per poder-ho explicar, sí, sí, perquè, esclar, si no, no tenia massa sentit.
Ells ho han viscut, esclar, ho han viscut, esclar, esclar que s'ho creuen, ho han viscut. Llavors, quan serà l'hora, ja ho diran. Quan siguin capaços els altres també d'entendre, ho explicaran. Però, esclar, també ho han de poder viure. Aquí també hi ha una cosa que, esclar, és la màxima aspiració o revelació de Déu als homes en Jesucrist, perquè, fixeu, si hi ha Moisès amb tota la llei que Déu havia donat al poble, Elies amb tota la tradició profètica, però aquests no, és Jesús el protagonista, diguem. Tant llei i profetes, d'alguna manera subordinats a la figura de Jesús, tant és Jesús aquell en el qui veurem realitzada la salvació, que és el que ressuscitarà, que el veuran gloriós, que és el que ens els apareixerà.
Verdaderament és un text molt, molt... que sí que posa molts dubtes quan el llegeixes per primera vegada, però que verdaderament aclareix tot el que després vindrà, perquè si ells no haguessin viscut les experiències que avui hem anat comentant, difícilment haguessin pogut ser el valents que van ser després per poder explicar tota aquesta cosa tan important. Perquè, és clar, a veure, un cop es va acabar tot, Jesús mort, com expliques el que tu has viscut si tu no n'has estat partícip? La intenció era claríssima, que verdaderament ells poguessin donar un testimoni verdaderament. Aquesta cosa que sempre diem, no?, que a vegades s'expliquen més les coses sent testimoni que no doncs, amb moltes paraules. Poder aquesta també era una mica la intenció de Jesús. Creieu-ho, però no cal que expliqueu res.
Allò que han experimentat és el que són capaços d'entendre i explicar. Que la mort no és la darrera paraula. Clar, si la mort, Jesús mor l'enterra i això queda així, però hi ha la resurrecció, llavors la resurrecció de Jesús, que és vèncer la mort, és la darrera paraula, la resurrecció. I això aquest text el recordarà. Recordaran, oh, ja el vam veure gloriós allà a la muntanya, ja vam sentir la veu, aquest és el meu fill estimat. És clar que pot ser ressuscitat, perquè la mort no és la darrera paraula. Jesús l'han vist més enllà de la mort, per dir-ho d'una manera.
Sí, jo penso que una mica és aquesta la intenció, de que ells ho poguessin explicar bé en el moment en què això va ser necessari després de la seva resurrecció, perquè abans, doncs...
I calia que hi fossin els apòstols.
Home, clar, evident.
Calia que hi fossin aquestes apòstols allà. Molt bé.
Doncs...
Sí, acabem.
Sí, hi ha alguna cosa, però tenies ja sobre el temps.
Ai, entès el senyal que m'has fet.
Moltíssimes gràcies. Pues ara us faig un altre senyal. Podeu venir a la... El proper programa que tenim el diumenge que ve, sí?
Jo almenys sí que puc.
Encara esteu de vacances?
Encara.
Què dius? Si em fiques de vacances no vindré,
Exacte. Moltíssimes gràcies, Teresa Cabanes, i també moltes gràcies a mossèn Ramon Sàrries. Us espero aquí diumenge vinent. I, com no, gràcies als nostres oients per la fidelitat al programa. Recordem que La taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. I recordem, doncs, un cop més, la nostra adreça de correu electrònic per si volen fer-nos arribar els seus comentaris, els seus suggeriments, les seves opinions sobre el programa. taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat Sisplau, continuen en la sintonia de Ràdio Estel, si ho desitgen, i diumenge vinent ens retrobem amb vostès. Adéu-siau, una abraçada per a tots.